Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I així és. Benvinguts a la linterna a COPE Catalunya i Andorra en aquest divendres 24 de setembre, Festa de la Mercè. Farem un repàs de l'actualitat del dia. Salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb l'Albert Díez, la Yolanda Bernal, en Jordi Tuñón i el Cito Ramírez a les vies de so. Avui us parlarem del núvol de diòxid de sofre del volcà de la Palma, que diuen que podria arribar avui a Catalunya. L'Agència Estatal de Meteorologia assegura que no suposa un risc per la salut. En parlarem de tot plegat amb el Ramon Pérez, que és el president oficial del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. La mascareta a les comunitats de veïns encara és obligatòria, i a l'ascensor, al portal, a l'escala. Durant la pandèmia hi ha hagut força conflictes entre els propietaris. Avui l'Alberto Izquierdo és secretari del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida i ens donarà les respostes. I els lloters d'arreu de Catalunya estan en peu de guerra. Diuen que porten 17 anys amb les comissions per cada venda congelades. Per exemple, d'un dècim de la loteria de Nadal, que costa 20 euros, un loter s'emporta el 0,80 cèntims. Molts loters han hagut de tancar. La gent, diuen, compra loteria, però menys quantitat. Ens ho explicarà en Pep Ballori, el president del Gremi de Loteros d'Espanya. I acabarem parlant de música, perquè de l'1 al 10 d'octubre es celebra el 30è Festival Internacional de Blues de Cerdanyola. El Cisco Campos, el membre de la comissió artística del blues d'aquest Festival de Blues de Cerdanyola, ens parlarà del programa. Tot això des d'ara i fins a les 8, però abans, la informació de serveis. Molta gent ha aprofitat aquesta festivitat de la Mercè per marxar de pont. Com està el temps? Que ens espera? Doncs li preguntem al Moisés Camuñas des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dissabte esperem a Catalunya cels ennuvolats a Lleida, Tarragona i a l'oest de Barcelona, amb probables xàfecs i que podran anar ocasionalment acompanyats de tempesta. A la resta predominaran els intervals ennuvolats. Si parlem de les temperatures, les mínimes pujaran amb valors a les capitals de província de 16 graus a Lleida, de 18 a Girona, de 20 a Tarragona i de 21 a Barcelona, mentre que les temperatures diurnes patiran lleugers canvis, amb màximes que rondaran els 30 graus a Girona, els 28 a Lleida i els 26 a Tarragona i a Barcelona. I per últim, si ens referim al vent, serà fluix i del sud, tot i que a la tarda al litoral nord tindrem alguns intervals moderats. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com estan les carreteres hores d'ara? Doncs li preguntem al Roger Serra, al Servei Català del Trànsit. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Parlem de problemes en aquesta autopista AP7 a causa d'un accident al tram de Maçanet de la Selva. Només hi ha un carril obert en sentit sud, en sentit Barcelona, cua que ja supera els 7 quilòmetres. Per tant, problemes, com us dèiem, en aquest tram de l'AP7 amb aquesta cua de més de 7 quilòmetres a Maçanet de la Selva i en sentit sud, en sentit Barcelona. A banda d'aquesta incidència, ja per volum de trànsit, ara també hi ha aturades de 2-3 quilòmetres a la C31 a Torroella de Montgrí, anant cap a Verges. A la zona del Maresme, aturades a Mataró, a Argentona Mataró, a la C60, un quilòmetre en direcció sud. I al Vallès, la B30, carregada al tram de Barberà, també en direcció sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I volem conèixer ara quina és l'actualitat del dia amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui una actualitat que té nom propi, el de Carles Puigdemont, que surt de la presó de Cerdanya.
Sí, ha sortit fa qüestió d'una hora després d'haver-hi passat aquesta nit. Abans ha declarat breument per videoconferència i la justícia italiana ha decretat la seva posada en llibertat sense mesures cautelars. El tribunal de Sassari l'ha citat per al proper 4 d'octubre i mentrestant pot viatjar fora d'Itàlia. Des de primera hora d'aquest matí, l'independentisme ha començat a escalfar al carrer. S'han concentrat davant del consulat italià i Pere Aragonès viatjarà en les properes hores cap a Cerdanya per fer costat a Puigdemont. Aragonès diu que els fets són molt greus i que no afavoreixen la taula de diàleg. Acusa l'Estat d'actuar de mala fe.
És una situació gravíssima. L'Estat espanyol ha enganyat el Tribunal Europeu i incompleix de nou el dret de la Unió Europea. La credibilitat del sistema judicial espanyol ja estava tocada, però amb les discrepàncies sobre les euroordres es demostra que és un sistema totalment anacrònic, que busca només venjança.
El socialista Salvador Illa diu que, respecte a les decisions judicials, apela al diàleg com l'única sortida possible i recorda que ningú pot estar per sobre de la llei.
Ningú està per sobre de la llei i que tots hem de fer front a les conseqüències de les nostres decisions i també reiterar la nostra confiança i convicció en que l'únic camí per avançar, per obrir un nou temps a Catalunya és el camí del diàleg.
A aquesta hora el CDR han convocat protestes als Jardinets de Gràcia a partir de les 8 concentracions davant de tots els ajuntaments i les entitats sobiranistes criden a manifestar-se diumenge a Barcelona.
I primera nit de les festes de la Mercè, marcada pels botellots que es volien evitar.
De fet, s'havia reforçat el dispositiu de Guàrdia Urbana amb un 30% més d'agents durant la nit per evitar justament aquestes concentracions i botellades. Tot i això, ja en la primera nit, 15.000 persones s'han concentrat a l'Avinguda Maria Cristina, a la zona de Plaça Espanya, la majoria joves convocats a través de les xarxes socials. Jordi Martí, regidor de Presidència a l'Ajuntament, defensa l'actuació de la Guàrdia Urbana. No es podia fer gran cosa davant de 15.000 persones. Martí prefereix reivindicar la normalitat que s'ha viscut a la resta d'activitats programades.
No hi van haver-hi fets remarcables. El més remarcable va ser aquesta concentració a Maria Cristina, que ha destacat tothom. A l'hora que passava això, hi havia no sé quants escenaris, 12 o 13 escenaris a tota la ciutat, on hi havia activitat normalitzada, on hi havia gent passant-s'ho bé.
El de Maria Cristina ha estat el més nombrós, però no l'únic botellot que hi ha hagut aquesta nit. També s'han concentrat milers de persones al passeig del Born, Lluís Companys i també al Moll de la Fusta.
El rei Felip VI torna la setmana que ve a Barcelona per inaugurar el Saló de l'Automòbil.
Serà el 30 de setembre, el proper dijous. El monarca torna a Catalunya gairebé 3 mesos després de presidir l'entrega dels Premis Fundació Princesa de Girona. En aquella ocasió no li va acompanyar cap representant de la Generalitat. En la visita del proper dijous, el monarca participarà en un dinar amb autoritats i representants del sector de l'automòbil i a la tarda inaugurarà el Saló al recinte de Montjuïc de Fira, Barcelona.
L'Associació Espanyola contra el Càncer alerta que la supervivència en alguns tumors molt agressius continua sent baixa.
Avui precisament se celebra el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer i es torna a reivindicar la investigació com la clau per continuar avançant. Com més s'inverteix, la supervivència augmenta, això s'ha pogut comprovar amb els càncers de colon i de mama, que són els més freqüents, però hi ha d'altres amb menys investigació i que encara tenen una mortalitat molt alta. Ho ha explicat Laureano Molins, president de l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Altres tumors, menys freqüents, però més agressius, doncs han quedat una mica realment estancats. No? Estem parlant del càncer de pàncreas, del càncer d'esòfag, del càncer de fetge o de laringe.
Molins reconeix que la recerca en càncer ha quedat tocada per la pandèmia. Els pacients també han trigat més en arribar als hospitals i el diagnòstic s'ha fet més tard.
Salut dona per tancada la campanya de vacunació massiva contra la Covid a les regions sanitàries de Lleida i de l'Alt Pirineu.
S'han administrat gairebé 600.000 dosis i s'ha arribat a un 70% de la població vacunada en pauta completa. A partir d'ara, la vacunació massiva es concentrarà en el pavelló 11 de setembre i als CAP del territori. Els punts de vacunació de Mollerussa i Tàrrega només continuaran fins al proper 30 de setembre. El que es busca en aquesta nova fase és arribar a les franges d'edat i als col·lectius que encara estan pendents de vacunar, aprofitant la proximitat dels centres d'atenció primària.
I finalment els Mossos d'Esquadra desmantellen una plantació amb més de 1.600 plantes de marihuana a Garrigàs, província de Girona.
Hi ha dos detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i també pertinença d'armes. Fa unes setmanes la policia va tenir coneixement d'aquesta plantació en una zona forestal amb molta vegetació a prop del riu Fluvià. El que havien fet els detinguts és desbrossar una zona d'aquest bosc per instal·lar el cultiu de marihuana aprofitant l'aigua del riu. Vigilaven la plantació des d'un campament il·legal on la policia ha trobat una arma llarga carregada.
Yolanda Bernal, gràcies per la informació. Fins demà.
Fins dilluns.
Que vagi bé. Un cap de setmana.
Que vagi bé.
Bueno, i ara arriba el moment dels esports. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Montse, què tal? Bona tarda a tothom.
Bona tarda. Escolta'm, com tenim el Barça i sobretot com tenim a Koeman després de l'empat a Cádiz?
Sobretot Koeman, que quan no li cau una de dins del club, és a dir, o de que els resultats no acompanyen, o que els jugadors no aporten, no s'impliquen, no competeixen com haurien de fer, li cau una sanció de 2 partits després de l'expulsió a camp del Cádiz. Re, el temps afegit. 2 partits de sanció a Ronald Koeman. El primer el complirà el diumenge davant el Llevant, en aquesta setmana de 3 partits pel conjunt blaugrana, Granada, Cádiz i Llevant. I el segon, si és que no prospera el recurs del Futbol Club Barcelona, i és que Koeman continua la banqueta, l'haurà de complir davant l'Atlètic de Madrid, que serà el següent partit abans de la segona aturada pels partits de seleccions d'aquesta temporada. A tot això, hem de dir que després de l'empat a Cádiz, saps la doctrina del Xolo, de partido a partido? Doncs així porta Koeman gairebé des que ha començat la temporada. El Barça ha tornat avui de Cádiz i hem d'explicar, ho venim fent al llarg de tota la programació esportiva d'aquesta casa, que han tingut la porta el president del Barça i Koeman una xerrada distesa. Es rebaixa una miqueta el suflé, però propera estació és Llevant. Aquí sí que entrenarà Koeman al Barça, després ja veurem. Vaja, de tot plegat, ha parlat un dels capitans del Barça, Gerard Piqué, després del partit a Cádiz, declaracions a Movistar.
Creo que entre todos necesitamos, en la medida de lo posible, dar el máximo para dar tranquilidad. Yo sé que es difícil, yo sé que la gente quiere ganar, nosotros queremos ganar, el entrenador quiere ganar y el presidente quiere ganar. Pero hay muchas formas de afrontarlo, hay formas en la cual todos nos podemos quejar o todos podemos remar a favor.
I també hem d'explicar que el Barça, com qualsevol altre club, treballa en el supòsit de que Koeman no continuï a la banqueta del Futbol Club Barcelona. I hem de dir que en aquesta llista de futuribles no només està Xavi Hernández, no només està Robert Martínez, l'actual seleccionador de Bèlgica, hi ha més noms, i sí que hem de dir que Pirlo, del que s'ha parlat moltíssim, es va oferir, no sé si ell o el seu entorn, però es va oferir al Barça, i sabem que no és una opció preferent pel conjunt blaugrana, i deixa'm que t'afegeixi que parlant de sancions, que comentàvem la sanció de dos partits a Ronald Koeman, un partit de sanció a Frenkie de Jong, que també va ser un dels damnificats d'aquest partit del Barça a Cádiz, dues targetes grogues, expulsat. Estava intentant el Barça, i ho segueix intentant, però ens comenta el nostre company Isaac Fouto que és molt complicat que li puguin retirar la segona groga.
Bueno, aparquem ara, si et sembla, Albert, la segona jornada de Lliga Santander i pensem ja a la tercera que porta l'Espanyol a Sevilla.
Sí, és la setena jornada de la Lliga Santander. Vaja, que l'Espanyol ve de sumar, Montse, la primera victòria de la temporada davant l'Alavés, i ara vol donar continuïtat. Clar, el desplaçament és difícil. Vaja, són dues setmanes viatjant a Sevilla. Primer, per jugar contra el Betis, i demà, dos quarts de set de la tarda, enfrontar-se al Sevilla. Tenim llista de convocats. A quines novetats, Juan Arias? Bona tarda.
Què tal, companys? Molt bona tarda. Sí, en aquesta llista de convocats entra el porter Oier i Aleix Vidal i Cao Miguelón, i segueixen de baixa Puado, Jangel Herrera i Calero. Aleix Vidal, tot i la seva inclusió i millora, és dubte per la contusió a la tíbia que va patir al partit contra el Betis i que va patir la seva cama, doncs, 15 punts de sutura, que doncs semblava una lesió una miqueta més contundent, però finalment entra a la convocatòria. Jo crec que no serà titular perquè arriba una miqueta just. Per tant, l'Espanyol, que jugarà contra el Sevilla, una miqueta més tranquil, després d'assolir 4 punts davant del Betis, empates a Sevilla al camp del Betis i la primera victòria contra l'Alavés. Tot i això, l'equip andalús, el Sevilla, és quart a la Lliga, no ha perdut i encara té un partit perdent. Per tant, està en un gran moment l'equip sevillista, i aquest matí el tècnic Vicente Moreno ha assegurat en la roda de premsa prèvia que el seu equip no renuncia a la victòria al Pizjuán, però que per això hauran de fer un partit que fregui la perfecció.
Anem en ganes de guanyar i en el pensament únic i exclusiu de guanyar, però bueno, te puc assegurar que tot el que no siga guanyar, independentment del rival que tinguem enfront, les seues estadístiques i el nivell que tinga, no ens tranquil·litza després.
Per tant, demà, dos quarts de set, Sevilla-Espanyol, a veure si l'equip blanquiblau doncs culmina aquesta triada, aquests tres partits, pujant a la classificació i sumant punts.
Sí, té 6, gràcies, Juan. L'Espanyol hi té un calendari ja a partir de demà contra el Sevilla important. Més coses, tinc una més de futbol, baixant un esglaó, deixant la Lliga Santander, Montse, sí. I parlant de la Lliga de segona, la Lliga Smartbank.
I et preguntaré que quan juga el Girona.
És que hem de, jo crec que sempre hem de repassar, perquè només tenim malauradament un equip català aquesta temporada, la segona categoria nacional en importància, el Girona. El Girona, doncs mira, juga el diumenge, un quart de set de la tarda, a camp de l'Oviedo, i és partit important. Mira, el Juan deia a veure si pot donar continuïtat l'Espanyol a l'empat davant el Betis, a la victòria davant l'Alaves, a veure què fa el Pizjuán de Sevilla. És el que ha de fer el Girona, anar pujant perquè ve de guanyar per la mínima el Valladolid, amb la qual cosa ha d'intentar donar continuïtat al conjunt de Mitchell Oviedo-Girona, que és un altre dels partits importants que té el conjunt de Montilivi. I tenim Esport en directe ara mateix, benvolguda Montse Rodríguez.
És veritat, a un quart de vuit de la tarda tenim Esport en directe perquè la Lliga Endesa de bàsquet està en marxa.
Sí, completa avui la segona jornada amb 5 partits, hi ha 3 d'especial interès per nosaltres. En joc des de les 7, el Baxi Manresa-València, partit que està encara al primer quart, 1-1 al conjunt del Bages, Baxi Manresa 14, València 13, també en joc des de les 7 de la tarda, el partit de la Penya a Galícia, a Santiago de Compostela, Obradoiro, Joventut de Badalona, Obradoiro 13, Joventut 17, tot al primer quart. El Baxi busca la primera victòria, el Joventut de Badalona la segona i faria ple. I tenim partides a partir de 2:15 de la nit. Morabanc, Andorra, Reial Madrid. Fixeu-vos com parla Ivon Navarro, el tècnic del conjunt del Principat del conjunt blanc.
Sobretot la capacitat i l'espírit de competir que tenen. Això és una brutalitat. És un equip que l'has de matar 100 vegades. O sigui, ells dominen el rebot i això les dona l'oportunitat de, bueno, de córrer. És un equip molt, molt complicat de parar.
I les enquestes. Montse, per tancar aquest repàs a la informació esportiva més propera, les nostres enquestes a través del Twitter @esportscope. En clau Barça, preguntem: veieu aquest equip capaç de guanyar la Lliga, el Barça actual, sí o no? Guanya el no amb el 74% dels vots, 26% dels que han opinat pensen que si guanya la Lliga el Barça és capaç o no és capaç. Rodríguez.
Complicat.
Complicat, eh? Vinga, t'apunto el no. I preguntem pel Sevilla Espanyol, 1x2, la travessa, està guanyant l'1, és a dir, victòria del Sevilla, 40% dels vots.
Que anava a dir, que Dios reparta suerte. Gràcies, Albert Díez, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Bon cap de setmana. Un petonet, una abraçada.
I el que fem ara mateix és posar-nos ja en plena feina, en quant a l'actualitat. Ja sabeu que la mirada la tenim posada en aquest volcà a La Palma. S'ha parlat i molt del núvol de diòxid de sofre d'aquest volcà de La Palma que podria arribar avui a Catalunya. Parlarem de tot plegat amb el Ramon Pérez, que és el president oficial del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. I us hem de dir una cosa, que l'Agència Espanyola de Meteorologia ja ha assegurat que si això passa, no suposarà un risc per la salut. En parlem d'aquí a res.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Com farem la Mercè? Jo amb la cama trencada, els pares grans i la meva parella confinada. Enguany ens quedem sense festa.
Per què? Que no teniu tele i ordinador?
Sí, i?
Que podràs seguir la festa en directe al web de la Mercè i a les xarxes socials. I BTV i TV3 oferiran en directe o en diferit moltes de les propostes.
La Mercè des de casa, vols dir?
I tant! Apa, encén la tele, que ara fan el pregó.
La Mercè 2021, amb el suport de BTV i la CCMA, organitza l'Ajuntament de Barcelona.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabes quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
¡Ojo a la persiana! En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, Flexicar te paga más. Si quieres vender tu coche, Flexicar te paga más. Si quieres vender tu coche, Flexicar te paga más. Si quieres vender tu coche, Flexicar te paga más. Flexicar.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Pérez Mir és el president del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya. Senyor Pérez, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Com estan veient vostès des del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya el que està passant a La Palma amb el tema de l'erupció del volcà?
Sí, bueno, ho estem veient una mica, doncs suposo que una mica com tota la ciutadania, amb un doble sentiment, no? Per una part, un sentiment, doncs, d'admiració i per un espectacle com aquest natural i com a geòleg, doncs, sempre ens apassiona, però per altra banda, com molta tristesa per el que estan vivint els habitants de La Palma, que evidentment ha de ser molt dur. Per tant, amb un doble sentiment.
Imagino. Quina és la tasca d'un geòleg?
Bueno, el geòleg té moltes tasques, és una feina molt, que toca molts temes diferents, però en aquest cas, en el cas del vulcanisme, doncs té diferents tasques, no? Per una part, hi ha una tasca de prevenció del risc, que això no només és en vulcanisme, també és en inundacions i en altres temes, despreniments, que és, doncs, estudiar, doncs, quines són les zones de risc potencial per temes de vulcanisme i quines mesures s'haurien de prendre, doncs, per minimitzar-les, no? Per altra banda, ja entrant directament amb el vulcanisme,
sí.
Doncs, per una part hi ha, doncs, evidentment, tota la investigació vulcanològica de tots els sistemes, doncs, de volcans per conèixer-ne el funcionament i quin és l'origen del volcà, i a partir d'aquí, doncs, instal·lar tots els sistemes de monitoratge i control per saber quin moviment, quina vida, podríem dir, té aquest volcà i preveure per poder avisar, no mai podrà saber el moment exacte quan es poden donar erupcions certs fenòmens, per així que Protecció Civil, doncs, tingui unes eines i un coneixement i uns avisos per poder actuar.
Uh-huh. Escolta'm, fins quan pot durar una erupció com aquesta que estem veient a La Palma? Això és fàcil de predir o de dir dura una setmana, mesos?
No és fàcil de predir. No és fàcil de predir. Vaja, és que dir no és fàcil, a data d'avui no es pot predir. Es pot intuir, com per exemple en aquest cas, doncs, es basi sobretot amb l'experiència de totes les altres erupcions que hi ha hagut, el sistema és el mateix. Per tant, bueno, doncs es diu que això pot anar de les poques setmanes als pocs mesos, no? Perquè és el que habitualment ha passat amb aquesta zona per aquest tipus de vulcanisme. No es pot predir amb exactitud. Sí que, en funció de com vagi evolucionant, doncs llavors sí que un ja pot veure si s'està en una fase, quan s'entri en una fase ja de creixement, no? Hi haurà un moment que ens adonarem tots plegats de que allò ja va menys, no? Bueno, doncs ja saps que ja has passat el pic i que ja estàs anant enrere. De moment encara no hi som aquí ni de bon tros.
Escolti'm, hi ha hagut molt bona feina, no? Una inversió molt gran en el control i monitoratge, no sé la paraula, de les Illes Canàries per preveure i predir aquesta erupció.
Sí, molt bona feina hi ha sigut i degut amb aquesta bona feina, doncs de moment les coses estan anant bé. Vostè potser em dirà, home, estan anant bé amb la de cases que estan perdent-se. Això és una altra cosa, això és un altre problema. Però ja és un altre tema. Però el que és el control del monitoratge és molt bo a partir de l'experiència que tenen. I va fent-se de molts alertes l'erupció subterrània, subaquàtica, perdona, de la illa del Hierro. A partir de llavors es van posar encara més coses, més sistemes de monitoratge, un control topogràfic via satèl·lit molt precís, de manera que ja es veu quan la illa, quan hi va haver deformacions d'un cert abombament. Això és un dels sistemes de control que hi ha. Evidentment, hi ha tota la sísmica, hi ha una xarxa sísmica de control sísmic de sismògrafs molt bona. Tenen també instal·lat tot un sistema, per exemple, de sensors d'heli, que és un gas, l'heli, perquè a mesura que va pujant el magma, que cada vegada va pujant i es va tensant, doncs es va alliberant heli i cada vegada se n'allibera més. Per tant, detectant, per exemple, la concentració d'heli, doncs saps, pots veure, que hi ha una tendència a pujar, per tant, el magma està pujant, sí. Per tant, se'ns està tensant una erupció. Per tant, sí, està ben monitorat. Sí.
Senyor Pérez, sembla que la Terra està en continu moviment, no? Sempre està en moviment, però vull dir que cada X temps estem escoltant si terratrèmols a llocs d'Espanya, que si ara l'Etna un altre cop, ara el volcà a La Palma. La Terra té més moviment del que hauria de tenir?
No, la Terra té el moviment que té. I hem de pensar que la Terra, doncs, és molt gran, no? És molt gran. I hem de ser conscients de que només ens adonem del que ens passa a casa nostra, o molt proper. I llavors ara ens sembla que com que hi ha el volcà de La Palma i l'Etna, doncs, està tornant a entrar en erupció, sí. Ens sembla que s'hagin despertat els volcans, no?
Això.
A la Terra, i no és així. No és així. Hi ha molts volcans actius, molts volcans en erupció, i cada un té la seva dinàmica, i a nivell global, doncs tot està com ha d'estar. El de La Palma, no oblidem que és un volcà petit. No estem parlant d'un volcà que passarà a la història dels grans volcans que hi ha hagut, ni de bon tros, ni de bon tros. És una erupció petita, en el fons. El que passa és que hi ha dues coses. Una que ens passa proper, ens és proper, i després que a la Vedi es feu una illa petita, però amb tantíssima ocupació, doncs, clar, que s'hi suma el drama humà, no? Estic convençut que la resta del món, si estan parlant del volcà de l'illa de La Palma, no és per l'erupció en si del volcà, sinó que és pel drama de la gent que ho hi està afectant.
Òbviament. I jo li vull preguntar, aprofitant això, per què es construeixen cases en zones volcàniques?
aquesta pregunta... Malauradament, bueno, no sé jo qui l'hauria de respondre, no? L'hauria de respondre als responsables de la planificació i que donen les autoritzacions i requalificacions del terreny. Aquí a La Palma, per exemple, hi ha hagut informes que desaconsellaven totalment l'ocupació en certs llocs. Però això també ens passa a casa nostra. Estem ocupant zones que no hauríem d'ocupar, no per riscos de volcans, però sí perquè són zones inundables.
I rieres, per exemple.
Per exemple, rieres o llits d'inundació, hi ha zones que és molt evident, però hi ha d'altres zones que pels estudis d'inundabilitat que fem sabem que són inundables. Hi ha els mapes d'inundabilitat, però al final doncs s'hi ha acabat construint, no? Per tant, diríem que això és el de sempre, és la condició humana que tenim i que ho ocupem tot. La illa de La Palma, la seva població s'ha incrementat moltíssim en el darrer segle. Clar, és una sobreocupació i s'ha edificat moltíssim en zones clarament de risc volcànic. Però clar, qui vol renunciar a uns negocis o a tenir una caseta en un lloc com La Palma?
Està claríssim. Escolti'm, diuen que aquest divendres el núvol de diòxid de sofre del volcà de La Palma podria arribar a Catalunya. Diuen que el que fa és irritar les mucoses, provoca afectacions pulmonars, però que, en principi, tindrem una bona qualitat de l'aire.
A veure, pel que sé, vaja, hem d'estar, no?, tranquil·líssims. Si no s'emparreixi i que volcà no fos el de La Palma i ja estigués cap a l'Àfrica, a la mateixa latitud, jo estic convençut que en parlaríem del fet aquest. No crec que no, crec que hagi els models i pel que llegim, que no ens afectarà, no ens hauria d'afectar. No.
Doncs agraeixo moltíssim, Ramon Pérez, president del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya. Com deia vostè a l'inici, no? Ho estan visquent perquè vostès tracten i toquen el seu material, la terra, no? I per vostès és important, però, òbviament, també és important aquesta part de que, bueno, per sort no hi ha hagut víctimes mortals, però malauradament estem veient imatges de com s'emporten cases i amb els records i tota una vida se'n va en res, en pocs minuts. Estarem molt pendents de tot plegat. Senyor Pérez, president del Col·legi de Geòlegs, gràcies i bona tarda.
Bona tarda a vosaltres. Gràcies.
Bon, i de parlar del volcà amb el senyor Pérez, del volcà de La Palma, tota la solidaritat pel poble canari. En parlarem d'aquí a res de la mascareta. Us heu preguntat allò de... Encara les comunitats de veïns hem de portar l'ascensor? La mascareta és obligatori portar-la quan entrem al portal o a l'escala? Doncs els dubtes els resoldrà l'Alberto Izquierdo, secretari del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i de Lleida.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En 13, tres películas únicas. Tres leyendas del cine. Sergio Leone, Clint Eastwood y Ennio Morricone. En septiembre, la trilogía del dólar.
El viernes por la noche, El bueno, el feo y el malo. En 13.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
La normativa anticovid va canviant constantment a mesura que evoluciona la pandèmia i hi ha molta gent que no sap què cal fer i quines són les obligacions en espais especials, com per exemple les comunitats de veïns. Ara que fluixa sembla ser la pandèmia i que la majoria de la població està vacunada, a moltes escales de veïns hi ha persones que circulen sense mascareta ni tenir en compte les mesures bàsiques contra el Covid-19, però estan obligats a posar-se la mascareta i a mantenir la distància en una zona privada, com és una escala de veïns? Doncs li pregunto tot això a una persona que en sap molt, que és l'Alberto Izquierdo, que és el secretari del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida. Alberto, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Perfectament bé, però no sé si també els veïns que han de patir aquell veí típic o veïns que no porten la mascareta i que fan el que els hi dona la gana, perquè a ver los ailos, no?
Sí, bueno, hem de dir en positiu que la majoria dels propietaris i veïns durant aquesta pandèmia han estat molt curosos i han respectat molt les normes. I en aquest sentit no hi ha hagut gaire conflicte, però sí que és cert que a mesura que les restriccions s'anaven aixecant, els problemes han començat a sortir de nou.
Perquè, per exemple, la mascareta és obligatòria dintre d'una comunitat de veïns?
Mira, entenem que la mascareta, en tant que espai tancat, o sigui, si ens adrecem a la norma que ha fet la Generalitat de Catalunya en el juny del 2021, entenem que els espais tancats, la d'ús públic, la mascareta és obligatòria. Entenem que els vestíbuls i les zones comunitàries són zones privades, però d'ús públic, anàlogament, hauríem de dir que la mascareta és obligatòria, de la mateixa manera que ho és en els espais públics tancats.
Molt bé. Per això, imagino que vosaltres, des del Col·legi d'Administradors de Finques, veu adoptar durant aquesta pandèmia el paper bastant de mediadors, no?, entre veïns que es trobaven en situacions de buit normatiu o de discrepància.
Sí, hauríem de dir que no només entre els veïns, sinó entre l'administració i els veïns. Sovint hem hagut d'interpretar les normes que venien, els diferents decrets i les diferents restriccions. O sigui, perquè, posem per cas, zones comunitàries com ara jardins o zones recreatives, s'havien d'interpretar la normativa, adaptar-la a les comunitats de propietaris i distribuir-les entre les diferents comunitats perquè tinguessin un criteri general, no? Que sovint no en teníem, no? Dels decrets.
Escolta'm, vosaltres dieu que, per exemple, trucar a la Guàrdia Urbana no és aconsellable. Per què?
No, jo crec que no, perquè, mira, en els conflictes dins de les comunitats de propietaris el que hem de tenir en compte és que els veïns continuaran sent veïns. O sigui, que el conflicte que tinguis ara amb el veí del teu replà, si no ets capaç de solucionar-ho ara d'una forma activa i d'una forma dialogada, després esdevindrà un altre conflicte, no? O sigui que la relació entre copropietaris i veïns de les comunitats de propietaris és al llarg del temps. Per tant, la solució ha de tenir en compte que en un futur ens tornarem a veure i ens tornarem a compartir espais. Per tant, el millor és que la solució sigui amistosa i dialogada i amb la participació dels propietaris.
Alberto, imaginem que truquen a casa meva, obro la porta, com haig d'atendre jo la persona que ve, no sé, a portar-me un menjar que he demanat a domicili? M'haig de posar la mascareta?
Entenc que l'has d'atendre el millor possible.
Correcte.
I sobretot amb la més... la més seguretat possible per tu i per ella, no? I llavors jo crec que, tot i que és casa teva i és un espai privat, hauries de mantenir el mínim de distància i sobretot mascareta, no? Sobretot per respecte amb ella i també per la vostra seguretat amb dos.
I el tema de l'ascensor?
Bueno, ja saps que el tema de l'ascensor és un punt en el que sovint hi ha conflicte, en el que es demana a veure qui ha d'entrar o si s'ha de compartir o no compartir. Nosaltres entenem que l'ascensor, en tant que espai tancat i que molt reduït, s'hauria de privar, sobretot, la seguretat dels usuaris. En aquest sentit, jo crec que és important que es faci servir la mascareta sempre en l'ascensor i mirar de fer-lo servir en bombolles de familiars. O sigui, que si el veí del segon ha de pujar-hi, pues que s'esperi que pugi el tercer i que ho facin d'una manera organitzada.
Com deies tu, el sentit comú, que a vegades és el menys comú dels sentits, però és el que hem de fer servir. T'agraeixo molt, Alberto Izquierdo, secretari del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, que hagis estat amb nosaltres. Que vagi molt bé. Bona tarda.
Una abraçada forta per tots.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tras 17 años de negociaciones y de mucho diálogo, los loteros han salido a la calle y lo hicieron el pasado 22 de septiembre en una manifestación para denunciar públicamente la congelación de las comisiones que sufren desde el año 2004. Las administraciones de lotería apenas se llevan unos céntimos por la venta de los décimos o boletos de apuestas. Pep Ballori es el presidente de FENAMIX. Pep, ¿qué tal? Buena tarde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchos años de lucha. ¿Cómo fue esa manifestación el pasado miércoles?
Bien, siempre hemos tratado de hablar con loterías, pues para que se revisaran las comisiones. Y bueno, después de mucho tiempo de estar con reuniones y hablando de ese tema, pues no hemos llegado a buen puerto. Y bueno, a través de un grupo de puntos de venta, pues que se unieron y empezaron a divulgar por las redes sociales, pues se ha llegado a este 22 de septiembre. Uh-huh. O sea, nos hemos unido, digamos, todos los puntos de venta de loterías, porque aunque es de las dos redes, tanto integrales como puntos de venta mixtos, y bueno, desembocó en la manifestación del día 22.
¿Por qué desde el año 2004 y 17 años después no se han modificado? Imagino que el COVID ha sido un colofón importante para vosotros. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hay esas ganas de subir? Creo que habláis de 80 céntimos por la venta de un décimo, ¿no?
Sí, bueno, por un décimo de lotería de Navidad son 80 céntimos brutos. Por un euro de primitiva son 5 céntimos brutos. Pero fíjate que hay otro dato más demoledor aún. En el año 2004, las ventas totales de Lotería de Apuestas del Estado de Juegos Activos y de Lotería Nacional era de 9.026 millones de euros, y en el 2019 las ventas totales son de 9.256 millones de euros. O sea, prácticamente tenemos las mismas ventas que en 2004. Pero con la cantidad aquí, la que marca todo, que el IPC ha subido un 30,9% en estos 17 años. Entonces hemos estado perdiendo lo que es capacidad para afrontar los gastos. Los gastos han subido y tenemos las mismas comisiones con las mismas ventas que en el año 2004.
Se necesitan vender, pues, muchos décimos y boletos para poder llegar a fin de mes, ¿no?, a base de esos céntimos.
Efectivamente, efectivamente, ten en cuenta lo que decimos, que ha subido un 30%, pues imagínate, o sea, y nuestras comisiones no se han movido y nuestras ventas tampoco se han movido, porque prácticamente son las mismas que en el año 2004.
Hablamos de que por un boleto de Lotería Nacional, de Navidad, perdón, son 80 céntimos, de Nacional del sábado 33, de un euro millones 14 céntimos y de una primitiva 0,5 céntimos de euro. Ha habido muchos establecimientos, creo que en estos momentos hay unos 10.900 administraciones de lotería en toda España, ¿no? De los que 6.900 son un punto de venta mixto. Es decir, que tienen otra actividad, como un bar o un estanco. ¿Han sido muchos los que han tenido que cerrar la persiana?
Bueno, hay puntos de venta que han tenido que cerrar. Yo ahora no te sabría decir si son muchos o pocos, porque tampoco dispongo de este dato, pero sí que sabemos que puntos de venta, compañeros nuestros, han tenido que cerrar porque no podían atender o porque han tenido que despedir al empleado o empleada que tenían, o que realmente con los gastos que se estaban acumulando pues no les daba pues para llegar a fin de mes, efectivamente. Ahora hay que sí, porque no todos los puntos de venta son como las grandes administraciones, digamos, no quiero decir nombres, pero no todos somos como ellos. Tenemos puntos de venta que están en pueblos de 3.000 habitantes, de 2.000 habitantes, de 1.000, sí. En cosas de 8 o 9.000, pues que venden lo que venden. Pero claro, como mínimo es reconocer tu trabajo y como mínimo que den un valor a tu trabajo.
Cierto.
Que siendo autónomos, pues que dispongamos como mínimo de, aunque sea nuestra segunda actividad, pues que nos dé para vivir.
Pep, se cree que en época de crisis económica sube el juego y tú dices que no es cierto, puede que tengáis mucha más cola en los puntos de venta, pero esto no se traduce en que vendáis más, ¿no?, sino que los clientes gastan menos.
Efectivamente, es que claro, siempre está esta afirmación de que no, los únicos que no pierden clientes son los juegos de lotería. No es verdad, o sea, posiblemente tengamos más clientes, pero esto no quiere decir que vendamos más. Porque, por ejemplo, un cliente que a lo mejor en tiempos normales, o sea, que hay mucho dinero, que hay mucho trabajo, que lo que sea, pues se gastaba 10 euros, ahora con la crisis, y sobre todo este año con el tema del COVID, que mucha gente ha perdido su trabajo, mucha gente aún no está trabajando, sobre todo en el sector servicios y sector turismo, pues todo esto lo que hace es que el que jugaba 10 euros, ahora posiblemente juegue un euro o dos. Entonces, sí, posiblemente tenemos más clientes, pero tenemos menos recaudación.
Imagino que ahora la mirada está puesta, Pep, en la venta de la Lotería Nacional de Navidad. ¿Qué esperáis?
Bueno, a ver, la Lotería Nacional de Navidad, todos sabemos que es el sorteo de estrella, el sorteo de estrella que se vende tanto en los puntos de venta mixtos como en las administraciones de lotería, y claro, nosotros lo que queremos es intentar vender mucho, un poco para paliar, digamos, la falta de ingresos que estamos teniendo durante todo este año. Ten en cuenta también que desde 2011 aparecieron lo que son los otros operadores de juego.
Los online.
Claro, las casas de apuestas, el juego online. Todo esto también ha perjudicado a los puntos de venta de Lotería de Apuestas del Estado, ya que son juegos que o apuestas que se hacen por impulso, que son premios prácticamente directos, u otros operadores que a lo mejor comercializan un rasca o tipo de este juego, que a nosotros, a loterías, por ejemplo, o no le interesa comercializarlo o no le dejan comercializar, pues porque pueden poner la excusa que crea adicción. Uh-huh. Entonces, para unos operadores no crea adicción, pero para otro operador, como puede ser Loterías y Apuestas del Estado, sí que crea adicción. Entonces, aquí tampoco también estamos en desventaja con estos otros operadores.
Entiendo. Después de esa manifestación en la que muchos loteros de muchos puntos de España estuvieron, estos loteros en la lucha, ¿habéis tenido respuesta por parte de la administración?
No, en principio no. O sea, no hemos tenido ninguna comunicación al respecto. Imagino pues que en próximas fechas si la tendremos, y yo confío que desde Loterías y Apuestas pues se nos llamará pues para una próxima o una primera reunión, digamos, para tratar el tema de subida de comisiones. Yo creo que la manifestación, que por cierto quiero resaltar que fue una manifestación súper limpia, una manifestación súper educada, una manifestación donde no hubo ningún tipo de incidente y ni siquiera hubo un papel por el suelo. O sea, fue una manifestación que tengo que felicitar a mis compañeros, a tanto puntos de venta mixtos como administraciones de lotería, que su comportamiento fue ejemplar y además reconocido por las fuerzas del orden que estaban allí.
Lo que está claro, Pepe, es que en el transcurso de estos años se nos ha subido la cuota de autónomos, el precio de los alquileres, el coste del agua, ahora también el de la luz, y la congelación de vuestras comisiones siguen estando igual que hace 17 años. Estaremos muy pendientes de lo que ocurre. Pep Ballori, presidente de Fenamix, y aprovechamos para saludar a todos los loteros que ahora mismo nos escuchan desde cualquier punto de España. Gracias y suerte.
Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Les 7 de la tarda, 47 minuts. Teniu una agenda? Sí? Un calendari? Sabeu què passa de l'1 al 10 d'octubre? Doncs apunteu, perquè es celebra el 30è Festival Internacional de Blues de Cerdanyola. I no hi ha millor dia que avui, que aquest divendres, dia de la Mercè, per parlar de bona música.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Qué bonito es el otoño, qué bonito es el otoño.
Ya está aquí el otoño y en tiempo de juego caen las hojas y los goles. ¡No! Este sábado, Alavés Atlético de Madrid, Real Madrid, Villarreal.
Estoy loco porque ruede el balón.
Y el domingo, Barcelona, Levante.
¿Cuánto añaden?
Y además el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Triunfando.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
En Renault es nuestra experiencia en Fórmula 1 lo que nos ha permitido crear motores híbridos E-Tech. Hemos necesitado a mecánicos como Alan, ingenieros como Emma y pilotos como Fernando, su pasión y su buen hacer para diseñar la tecnología E-Tech, ahora disponible en nuestra gama de automóviles Renault. Ven a la red Renault y descubre la gama Renault E-Tech de híbridos y eléctricos.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es.
Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Si dic blues i dic Cerdanyola i dic Sisco Campos, ja sabeu que parlem del festival que es fa any rere any. Bueno, crec que és el 30è, no? Sisco Campos, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Doncs sí.
30 anys, 30
edicions. 30 edicions, sí.
Com s'assoleix arribar? Com es fa per arribar a 30 edicions d'un festival de blues?
Picant molta pedra, treballant molt. Cada any tenim molta il·lusió, moltes ganes, i havent-hi una bona colla amb ganes de tirar-ho endavant, i gent que hi cregui, i amb un públic fidel, i això estem... I amb això estem. Fa 30 anys, 30 edicions, 33 anys, crec que fa des del primer. Les nostres cabales són una mica estranyes, sempre.
Ole. 30. Escolta'm, quan parlem de blues, de què parlem? Perquè la gent li diu reggaeton, li dius, no sé... pop, rock, diu, vale, perfecte, però quan dius blues, què hi ha darrere del blues?
Doncs, bueno, hi ha darrere l'arrel, probablement, de totes aquestes músiques que tu has dit. Vull dir, és... parlem de la música que els esclaus africans van portar als Estats Units i que allà doncs, va barrejar-se amb la cultura d'aquell país, i després d'aquella doncs, hem tingut diferents versions, que són totes aquestes que has dit i moltes més. Jo crec que tenim la mare de totes les... de tots els gèneres, diguem-ne.
Escolta'm, perquè hi ha molta gent que segurament pensarà, bueno, festival de blues Cerdanyola, però, escolteu, que s'esgoten les entrades a les poques hores de posar-se a la venda a les xarxes.
Doncs sí, la veritat és que estem, per una banda, contentíssims, perquè això és una mica el premi a aquest picapedra que té ja abans i tots aquells anys. La gent hi confia en la nostra programació i té ganes. I tot això, per altra banda, doncs, la veritat també ens deixa un sabor de boca una mica de dolç, perquè això significa que hi ha molta gent que s'ha quedat sense aquestes entrades. Però val la pena estar atents. Vull dir, hi ha molta gent que després, si no pot existir, les retorna, torna a caure el cartell exaurit a la web, tornen a haver-hi entrades, i a més hi ha moltes propostes a banda dels concerts pròpiament parlant.
Hi ha 35 concerts en 4 espais emblemàtics. Explica'm una mica què és el que trobarem en aquest festival, que es celebrarà, per cert, de l'1 al 10 d'octubre en localitzacions exteriors de la ciutat de Cerdanyola.
Doncs exacte, com dius tu, hi ha 4 escenaris. Això l'any passat, si donava la situació que vam tenir, vam fer l'edició, la vam fer també. Vam reconfigurar una mica el festival i vam decidir que una bona manera de venir a veure els concerts era conèixer també la ciutat, i es desenvolupa principalment en 3 masies de la localitat, amb els seus patis i jardins d'aquestes masies, i hi ha un quart espai, que és un lloc com molt més popular, que és la zona on es fa el mercat setmanal, davant del mercat de les Fontetes, que és el dia, diguem-ne, com més popular. De fet, és l'escenari més gran dels 4 que hi ha. És una manera de conèixer la ciutat que moltes vegades els propis ciutadans estan avesats, perquè són masies, moltes vegades... o habitualment privades, gairebé totes, que no és accessible habitualment, i d'aquesta manera ensenyem una altra visió a Cerdanyola.
Quins són els noms propis, alguns dels noms propis d'aquesta proposta que podrem veure al Festival de Blues de Cerdanyola?
Doncs mira, nosaltres... bueno, és difícil, això, però... pues et diria Doug McLeod, per exemple, que és el primer dia, el divendres 1, és, com parlàvem abans, un blues acostumen a l'uso, un senyor que toca una guitarra acústica, s'acompanya amb el Pèl, que és un compositor que grans noms han versionat temes seus.
Sí. Edgar Blues Trio, que és el que estem escoltant, també hi seran.
Edgar Blues Trio, per exemple, que això és, pues, dintre la blues, està, és completament diferent. És un trio jove, enèrgic i amb un directe molt potent. Sí, ja estarà també el dia 1, el mateix dia, sí. Són concerts simultanis. Cada dia hi ha dos o tres concerts simultanis en diferents espais, com tu dius.
Molt bé. Crec que hi ha un homenatge a Amadeu Casas, no?
Exacte, aquest és un altre dels que podríem destacar, perquè per nosaltres aquest concert, bueno, aquest homenatge ens hauria agradat, evidentment, no haver de fer-ho, però, per altra banda, donada la situació, no podíem deixar de fer-ho. L'Amadeu, a banda de la seva vàlua com a músic, doncs tenia una relació molt personal amb molts de nosaltres, sobretot amb la ciutat i amb el Festival de Blues. Jo crec que en les seves diferents formacions han anat passant al llarg dels anys de, amb totes, i bueno, d'aquesta volíem retre-li homenatge, més un homenatge molt especial, perquè ja des de primers d'any de parlar amb la família volíem que fos l'homenatge que probablement ell hagués volgut sentir, i està fet, pues, per la Xar, per la seva filla i pels sí. músics més propers, i han triat el repertori de les composicions de l'Amadeu i d'aquelles que a ells li agradaven, etc.
Doncs que no pari la música, que no pari el blues, i per 30 anys més. Cisco Campos, membre de la Comissió Artística del Festival, gràcies, i que això, que no pari la música. Bon blues!
Gràcies a vosaltres.
Adéu. Doncs a punt d'arribar a les 8 del vespre, moment en què arriba Ángel Espósito i la linterna a COPE. Ja sabeu que nosaltres marxem, perquè arriba el cap de setmana, ha estat una setmana curta, ja sabeu que hi ha hagut futbol, i aquesta casa ens encanta tot el que sigui esports. Tornarem dilluns a la mateixa hora, al mateix lloc, aquí a la cadena COPE, per totes les emissores COPE, Catalunya i Andorra, amb la linterna i tota l'actualitat. Que passeu un molt bon cap de setmana, que gaudiu de les festes de la Mercè. Aquesta nit, sobretot, els concerts. Passeu bé, però, això sí, amb prudència i tranquil·litat. I sigueu nets, no deixeu coses pel terra, eh? Bueno, això. Cito Ramírez a les vies de so, Montse Rodríguez al micro, un plaer. Bon cap de setmana. Adéu-siau. Salut.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hipoyogán, Hipoyogán, ahora precios maravillosos. Con nosotros siempre pagará menos. Hipoyogán, en sofás ahora gran exposición con diferentes modelos de las últimas novedades del mercado. Cheslong modelo Cusi con diferentes telas a elegir, antes 764, ahora 327 euros. Y compra ahora y llévatelo al momento, o bien si lo prefieres te lo llevamos a casa. Hipoyogán, todo para el hogar. Sofás, comedores, dormitorios, muebles de jardín, textil hogar, menage, lámparas, y paga a 12 meses sin intereses. Hipoyogán, en Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa y en hipoyogán.com.
Te amo desde el primer momento.
De dilluns a divendres. Momentos amb Luis Rodríguez.
Ahora que ya podemos, vamos a salir a cenar al restaurante La Lubina, porque en esta época del año lo que más me gusta es cenar pescado. Y en el restaurante La Lubina llevan más de 3 décadas ofreciéndote lo mejor del Cantábrico y del Mediterráneo, servido en un ambiente agradable y tranquilo. Nuestra especialidad, La Lubina al horno, a la sal o al hinojo. La próxima cena será en el restaurante La Lubina, en Barcelona. Búscanos en Viladomat 257, esquina Rosellón. Teléfono 93 430 0333.